Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Constitucional ha decidit suspendre la moció de suport al procés independentista aprovada ara fa uns dies pel Parlament. És la primera suspensió després d'un recurs presentat pel govern de Pedro Sánchez, que ha estat admès a tràmit i, per tant, com que és del govern espanyol, comporta la suspensió. D'aquesta manera, el que fa l'alt tribunal és argumentar que aquesta moció refermava la voluntat de mantenir l'objectiu de la independència de Catalunya. D'altra banda, Pedro Sánchez ha assegurat aquest matí, en presentar les seves línies del govern al Congrés, que dialogar amb Catalunya no és cedir, perquè s'ha de buscar una solució política, alhora que ha reconegut que aquesta sortida per a Catalunya serà una cursa de fons. Entre altres mesures anunciades, hi ha l'augment de l'objectiu del dèficit per a les comunitats autònomes l'any vinent, que passarà del 0,1 al 0,3 i l'augment general un 2,7 davant del 2,2 anterior. Durant la presentació d'aquests eixos bàsics del programa de govern, Sánchez ha dit que farà una llei per prohibir les amnisties fiscals. Hem sabut també aquesta tarda que Condis ha decidit retirar garrafes de la seva aigua després d'un cas d'irritació digestiva. El Departament de Salut investiga el cas després que es detectés que els envasos d'aquestes aigües feien mala olor quan s'obrien i l'aigua, a més, tenia mal gust. Finalment, destaquem que Òscar Camps acusa Itàlia de deixar els immigrants en mans d'assassins libis. El director de Proactiva Open Arms denuncia que la Guàrdia Costanera Líbia va enfonsar una embarcació amb dues dones i un nen. Això passa després que el ministre italià Matteo Salvini ha dit que vol impedir que dos vaixells d'aquesta ONG catalana entrin en ports d'Itàlia.
Els atacs, les traïcions, els danys que hem patit, ja sigui pel comportament inconscient d'altres persones o per les nostres pròpies equivocacions o males decisions, sempre ens deixen aquesta sensació de ferir, d'estar ferits, de fragilitat, i això és el que fa que ens posem a la defensiva. Quan ens adonem que ens estem posant a la defensiva, és un moment difícil fiar-nos fins i tot de nosaltres mateixos i del que pensem. I l'única manera de deixar de culpar-nos i de donar-li la culpa als altres de tot el que ha passat és el moment de perdonar-nos a nosaltres i perdonar la resta. Aprendre de les experiències, enfortir els nostres límits i els nostres judicis. Tots els éssers humans cometem errors greus i a vegades fins i tot terribles. I no és culpa teva si et sents ferit, és una lliçó que has d'aprendre. No és de dèbil reconèixer que t'han fet mal, i en canvi sí que negar-ho doncs pot servir doncs, per quedar-te estancat i convertir-se en una trava per en aquest aprenentatge i aquesta superació per aprendre d'aquesta experiència. Admetre les teves ferides i els teus desenganys deixa que entren en acció aquestes forces protectores i fa que puguis recompondre't d'aquest malestar i d'aquesta situació que ha passat. Confia en tu mateix. Baixa les defenses i reconeix les teves ferides. El perill ja ha passat. Estàs segur, és el moment de sanar i d'aprendre d'aquesta experiència.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Sud-àfrica és la perla més austral d'un continent ple de màgia. I el Club Més Amics vol que coneguis tots els seus tresors. Del 8 al 19 d'octubre, descobreix amb nosaltres les ciutats de Johannesburg i Ciutat del Cap, la natura salvatge del Parc Nacional de Pilanesburg o els indrets més emblemàtics de Pretòria. Del 8 al 19 d'octubre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Després del pensament del dia que acabeu de sentir amb la veu de Núria Benedito, comencem ara sí el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui parlarem de l'impacte i el record dels atemptats del 17 d'agost passat a Barcelona i la matinada següent a Cambrils, amb la coneguda explosió del dia abans a Alcanar, el dia 16, i la mort a trets abatut pels Mossos d'Esquadra del principal terrorista, el que conduïa la furgoneta que va atropellar desenes de persones a l'emblemàtica Rambla barcelonina. Avui tot just fa 11 mesos d'aquell crim, d'aquella massacre. I avui volem reconèixer les víctimes com a protagonistes per sobre de polèmiques institucionals i socials. Es prepara, d'altra banda, un acte sobri organitzat per l'Ajuntament de Barcelona per a mitjans d'agost, segons va dir l'alcaldessa Ada Colau, sense excloure ningú, tampoc el rei Felip VI. Més enllà d'aquesta qüestió, ens preguntem quines prioritats hi ha davant d'aquestes víctimes. Ens preguntarem també pel perill de radicalització que molts joves presenten a Europa. Un problema encara viu a partir del mal que poden fer els grups anomenats islamistes radicals. Falta un mes per al 17 d'agost i avui analitzem aquest tema amb la presència a l'estudi de Ràdio Estel de Robert Manrique, que és víctima de l'atemptat d'Hipercor de l'any 1987 i assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració als Afectats per Terrorisme. Senyor Robert Manrique, un plaer tenir-lo. Bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Com està?
Avui una mica cansat. És un dia complicat, sí.
Sí, és un dia complicat.
Falten un mes per aquests 11 mesos, l'aniversari, eh? Molta sí. Feina, moltes víctimes per atendre, molts mitjans. Però si ha d'estar. I vau avisar i aquí estem.
Moltes gràcies, eh? Li agraïm encara més en aquesta situació que hagi vingut. També agraïm molt perquè sabem que té molta feina també la presència de Jordi Verdaguer Vilacivill, que és escriptor i advocat. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me, gràcies.
Gràcies a vostè. Entre altres coses, Jordi Verdaguer és president de l'Associació Barcelona per Síria i autor de molts llibres interessantíssims sobre història i cultura, entre ells l'últim, presentat ara fa uns dies a Barcelona i aquests dies en altres llocs, La ciutat de les tres catedrales.
Exacte. Sí.
Moltes felicitats, eh?
Moltes gràcies.
En tot cas, a quina ciutat es refereix? Ens ho pot comentar breument?
Em refereixo a Barcelona.
Ah, sí. Molt bé, molt bé. No parla només de la Catedral del Mar, sinó de les altres dues catedrals.
Parlo d'altres, de misteris, de religió... Bueno, i intento fer una novel·la mena i per distreure els lectors de la vida diària que a vegades és molt dura, com en el cas dels atemptats.
I tant, terrible. Vaja, la novel·la, en aquest cas, és ficció, però és en un lloc real, històric, com Barcelona.
Sí, i és novel·la històrica, i de fet ara m'acaben de convidar per presentar-la a Santa Helena, que és a Jaén, que és on van ser, es va desenvolupar, va haver-hi la batalla de Navas de Tolosa del 1212, que ja la va dirigir un català, que era Dalmacio Creixell, i m'han convidat a presentar la novel·la allà.
Doncs moltes felicitats per aquesta gran producció editorial. Bé, la memòria que avui tenim sobre la taula és la de fa només 11 mesos. Dic fa només 11 mesos perquè si parlem de memòria històrica podríem parlar de segles enrere.
1212, gairebé res.
Per exemple, exacte, en el cas de la batalla de les Navas de Tolosa. Bé, senyor Manrique, per començar, si li sembla, quina és la situació actual de les víctimes i, de les, millor dit, de les famílies de les víctimes mortals de l'atemptat d'avui fa 11 mesos a Barcelona?
Bueno, per començar, hauríem de dividir entre les famílies que tenim a nivell d'aquí del país i les estrangeres, no? Tenim contacte amb algunes estrangeres, també tenim contacte amb les d'aquí.
Hi havia unes quantes portugueses, per exemple?
Sí, portugueses, australianes, canadenques... però, clar, un denominador comú és que després dels primers dies de recolzament social, institucional, polític, de tota mena, amb el pas del temps la gent et diu que estan sols. O sigui, és que, de fet, hi havia un article fa uns dies en un diari, el diumenge passat, que el títol era «Nos han dejado solos». I llegies diferents víctimes en aquell article i les conec a totes les que parlaven i dius, és que és veritat. O sigui, al principi és tot molt recolzament, és molta imatge, és molt copet de l'esquena, moltes declaracions, però passats els mesos, i estic parlant de novembre, desembre, gener, ja començant a haver víctimes que sortien amb el poc espai que ens deixava la premsa en aquells moments, per el que tothom sabem que estava tot ple de mateix monotema, no? Malgrat tot, hi havia gent que sortia i explicava les seves situacions i deies, però si estem igual que Hipercor fa 30 anys. Estic llegint aquesta senyora, aquest senyor, i em ve a la ment aquella víctima d'Hipercor, d'abans d'Hipercor, després d'Hipercor. Què ha passat amb aquests 30 anys? Bueno, doncs que tots són declaracions, tots són, no dic que no, bones intencions, però amb el pas del temps la víctima està o sola o només acompanyada de la gent que entén el que li ha passat, perquè altres ja ho han passat abans.
Parlem de víctimes mortals i les seves famílies, i evidentment les famílies dels ferits, amb els mateixos ferits, que en molts casos s'estan recuperant encara o tenen seqüeles.
Evidentment, i que pensem que la normativa vigent no reconeix com a víctimes en els familiars dels ferits, per exemple, no? I tampoc reconeix com a víctimes amb els testimonis presencials, que en un lloc com la Rambla... Clar, és que a vegades un s'ho planteja i diu fins a quin punt la normativa... i aquí tinc un advocat al meu costat, que en sap més que jo, segur, d'això, fins a quin punt la normativa és coherent. No dic que sigui legal, però és coherent, no? O sigui, una persona està en un atemptat presencial allà en el lloc dels fets i quan surt corrents rellisca i es fa un tall a un dit i és víctima, a tots els efectes. Una persona veu una furgoneta que li ve de front i se li queda parada a dos pams de la cara perquè s'ha quedat gelada, diu, estic veient el que la furgoneta està fent, no sóc capaç d'escapar i m'enganxarà. I finalment, per sobre aquesta dona, és una senyora, la furgoneta se li queda a dos pams d'on estava ella i no és víctima, perquè no té cap rascadeta.
Bé, només l'estat de xoc ja és motiu
per
considerar-la una víctima.
Això li hauríem d'explicar amb el Ministeri d'Interior, que és qui té competències, i malauradament no fa el seguiment de totes aquestes persones.
En tot cas, després podem aclarir la diferència entre famílies estrangeres de víctimes i famílies espanyoles. Suposo que és per una qüestió legal, també, d'ajuts, d'indemnitzacions...
Bueno, mira, avui ho comentava amb una excompanya d'escola que me l'he trobat, que se'n va a Birmània, ¿vale? I li he dit, Marga, has mirat la pàgina del Ministeri d'Exteriors? No, vaig amb el meu marit i una altra parella, no he mirat res. Doncs ho hauries de mirar, perquè el Ministeri d'Exteriors, no d'Interior, ja té una pàgina a la seva web, una secció, on diu els països no recomanables i els que millor que no vagis sota la teva responsabilitat. Per què? Perquè un ciutadà espanyol té un atemptat a l'estranger i la seva indemnització és el 60% menys que la d'un ciutadà estranger aquí. Que algú m'expliqui per què. Perquè la Constitució espanyola diu que somos todos iguales ante la ley. Pues para eso no, ¿vale? Abans, clar, a la situació de les víctimes estrangeres a Rambles, evidentment els correspon a la legislació espanyola, cap problema. Però un espanyol que tingués un atemptat, pues no sé, al Iemen, com va ser el cas, pues té una llei espanyola, perquè al Iemen no n'hi ha, però evidentment una llei que li resta drets. I dius, home, muy legal puede ser, pero muy ético, yo creo que no. unes problemàtiques més de les que tenim com a víctimes
tant,
en aquest país.
I tant, certament. Bé, senyor Jordi Verdaguer, sobre el tema, el record de les víctimes, algunes qüestions legals que han sortit, no sé si vol comentar.
Jo realment, ara qüestions legals tampoc no... Bueno,
és difícil entrar,
sí,
és complicat.
És molt difícil. Jo més que dir que realment tota la ciutat de Barcelona es va volcar a les víctimes, que realment tots els barcelonins ens sentim part del patiment de les víctimes.
Això és cert.
I que no estan sols, que tots aquells que van patir els atemptats els tenim en el record, i si els coneixéssim els ajudaríem amb el que fos. Vull dir, potser la soledat és respecte a les administracions, però respecte als habitants de Barcelona,
no, evidentment.
Els ciutadans no estan
ciutadans, sols. Cap tipus de queixa, al contrari. De fet, de cara als homenatges que s'estan preparant pel 17 d'agost, perdó, s'està fent una espècie com de resum de les més de 4.000 frases de condol que es van recollir en els llibres de condolència, i els que els estem revisant n'hi ha frases magnífiques, o sigui, de recolzament, de carinyo, d'empatia, de solidaritat, tremendes, no? Però això sí, dels ciutadans anònims. Malauradament, com sempre. Ja ho has resumit, com sempre.
I potser a nivell mediàtic dona la sensació que les primeres setmanes van ser molt intenses pel que fa al reconeixement de les víctimes, i després, segurament, pel volum informatiu d'altres temes que hi ha hagut aquí a nivell polític, a nivell internacional també, no ha estat tant com amb altres problemàtiques terroristes a casa nostra. En això coincideixen, no?
I tant.
Sí, exacte. Però va ser molt maco veure les Rambles, com les dipositaven les flors, passejaven...
Les espelmes, oi? Sí.
Que al final va ser l'administració que ho va tindre que treure, perquè els ciutadans no ho haguessin tret.
No, és clar, hauria quedat allà sempre, tot i que també estava molt sotmès al deteriorament, a la intempèrie.
Bueno, hi ha moltes coses guardades, eh?
Segur. Que allò que no és ara la Rambla és en molts racons.
No, i moltes de les dels objectes que estaven a Rambles s'han guardat en un lloc específic i, bueno... No puedo, hasta aquí puedo leer, cuando hay aquella.
Certament. Avui amb
Robert... Aquella, ho deia la Mayra, sí. Això, la Mayra Gómez Kemp.
Exacte, ja ens en recordem. Robert Manrique, que és assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració per Afectats per Terrorisme, i l'advocat Jordi Verdaguer ens acompanyen avui en El Mirador. Tenim una pregunta del dia. Podeu votar, amics oients, fins a 6:45. La teniu durant tot el dia d'avui a radioestel.cat. Quina és, Ruth? Bona tarda, aquesta pregunta.
Bona tarda. La pregunta d'avui és la següent. La societat i l'administració han reaccionat bé després de l'atemptat de la Rambla? Podeu respondre una de les tres següents opcions. Com a primera opció, sí, es va expressar un rebuig contundent al terrorisme i les víctimes són recordades. Com a segona opció, no, la unitat va fallar a causa de qüestions polítiques que no hi tenien res a veure. I com a última opció, sí, però cal saber si s'està fent justícia amb les famílies de les víctimes.
Gràcies, Ruth. Podeu votar, amics oients, encara fins a 6:45 per una d'aquestes tres opcions. Vostès què dirien, senyor Manrique, senyor Verdaguer?
Jo la sé.
La sé. Ja avanço que és la més votada. Després
sí, veus, perquè són gent amb seny.
molt bé.
Alguns, com a mínim.
Exacte, o sigui, sí que hi ha hagut una reacció de l'administració, és a dir, no tot és negatiu, hi ha hagut, evidentment, una reacció encara més solidària de la societat en general, però hi ha hagut cosetes, no? Això també
cosetes i és rar, és estrany dir això, i cosazes, també. Coses petites i coses grans que es poden millorar, si és que només falta una mica de voluntat social, no, política, sí.
La indemnització que marca la llei sí que l'han cobrat a totes les famílies de les víctimes mortals?
Mira, aquesta és una de les grans preguntes. Em dius, han cobrat? Evidentment. Però aquí està el quid de la qüestió. És a dir, l'administració es dedica a fer el que la llei diu. La llei diu, tengo que indemnizar a las víctimas con X cantidades por un baremo de la legislación, la que sea. O sigui, és normal que amb el pare d'un nen mort a les Rambles, a 3 anyets, del Xavi, li vingui, això va ser un dijous, li vingui el dissabte al tanatori un representant del Ministeri d'Interior. Javier Martínez, sí, jo. Això m'ho ha explicat ell i tinc permís per explicar-lo, cap problema. Sí, soy yo. ¿Usted es el padre del niño asesinado? Sí. Pues mire, soy tal, del Ministerio de Interior, no se preocupe que todo el tema de la indemnización se lo voy a tramitar yo y en cuestión de unas pocas semanas lo tendrá usted todo resuelto. Hombre, ya, pero es que no es el momento. Así lo digo yo, ¿eh? No es el momento. Bueno, és la manca d'empatia. O sigui, nosaltres, amb moltes víctimes amb qui he parlat, i ho torno a comparar fins i tot amb el tema d'Hipercor fa 30 anys, vale, fa 30 anys amb lo d'Hipercor, que va ser l'atemptat més sagnant, amb més víctimes mortals al nostre país, no hi havia una oficina d'atenció a víctimes perquè no estava constituïda. A l'any 87 no hi havia res, per no haver, no hi havia ni lleis amb aquest tema, no? Però, clar, l'any 2017, sí. Aleshores, tant costava... I això ho parlava al Ministeri d'Interior, i sé que els molesta que es digui, però és que les coses s'han de dir. Tant els costava a la gent del Ministeri d'Interior enviar algú a Barcelona a l'1 de setembre, ja no et dic a l'agost, a l'1 de setembre, que havia baixat una mica el nivell social, i muntar una oficina d'atenció als afectats del 17 d'agost. Mm-hmm. Pues no la van muntar. Llavors, clar, un es queda pensant, si no sóc capaços de muntar una oficina, un hospital de campanya, no, una oficina de campanya, Mallorca 278, de l'elecció de govern. N'hi ha llocs de sobre per fer-ho allà.
Aquí no hi ha excusa, en aquest
sentit. No, evidentment que no. I muntar una oficina amb instructors al ministeri de dilluns a divendres, de 8 a 3, i després vais a fer turisme, si creus, o de 8 a 10, jo què sé. I clar, ho dic perquè els conec, i com que conec els instructors, més d'un m'ha dit, Roberto, sí, se tenia que haver hecho. Uh-huh. Però, clar, com que no s'ha fet, doncs ara aquest temps que ens manca fins al 17 d'agost és el plaç per anar corrents, corre cuita, a fer el que no s'ha fet en 8 mesos.
Uh-huh. Sí, per no dir 11. Sí.
Per no dir 11.
Algun comentari més, senyor Verdaguer?
Sí, jo el que hagués agraït és que totes les administracions s'haguessin posat d'acord, totes, mm-hmm. i haguessin mirat de fer, pues, no sé, algun recordatori, algun centre de diàleg interreligiós, per mirar que aquestes coses no puguin tornar a passar al futur, d'estudi, d'analitzar-ho... O sigui, intentar totes les administracions juntes buscar un projecte comú per, culturalment, per evitar que això torni a passar.
És veritat que els fòrums i les entitats de diàleg interreligiós que tenim a Catalunya han contribuït molt a fer aquest treball d'unitat contra el terrorisme. El que passa és que no, potser no és suficient. Exacte,
però com sempre, és com tot quan venen emigrants, els reben tots els polítics i després és Càritas qui atén els emigrants.
Sí, ho sabem. Sí.
Sempre es passa el mateix.
Recordem que es va fer pocs dies després de l'atemptat de Barcelona un acte interreligiós a la capital catalana que va ser molt emotiu, molt seguit, molt de compromís ferm de totes les creences, l'islam, el judaïsme, exacte, el cristianisme, contra la violència i a favor de la pau. També és important, això.
A la Sagrada Família, que la veritat...
També, la Sagrada Família, bueno, es va fer el funeral d'Estat, sí. Que però... també va escenificar una mica la unitat. El que passa és que això va ser aquell dia i poca cosa
aquí
més.
Aquí està la qüestió. Després ho parles amb molts afectats i et diuen, Robert, si és que a mi m'és igual qui va fer l'atemptat, que fos un islamista, que fos qui fos, és que m'ha fotut la vida en l'aire.
Llavors, és un terrorista.
Que, efectivament. O sigui, jo ahir parlava fins i tot amb un musulmà, que també n'hi ha víctimes musulmanes a les Rambles, i ell ho explicava, deia, no, és que no són ni musulmanes, a mi esta gente no me representen. Jo diu en un castellà que tant de bo parles jo la meitat de Bereber, o d'Amèxic, que no sé com es diu, com parla ella de castellà, no? I deia, és que és veritat, o sigui, no podem dir que siguin així. No, evidentment que no, però... És que ni ells els reconeixen. Per tant, a vegades, el tema religiós és molt important, el tema ideològic és molt important, però per la majoria de víctimes, no totes, la majoria de víctimes, això és un tema secundari.
El problema de fons de l'atemptat de la Rambla, com també de l'atemptat fallit, podem dir, a Cambrils, on van morir els terroristes, bé, en tot cas va ser un atemptat també, el que passa és que van quedar abatuts els terroristes.
Amb una víctima mortal de Saragossa... i amb dos ferits molt greus.
Sí, és veritat.
Va morir
no al moment, però és veritat. Sí, doncs, famílies...
Van matar Ana Maria Suárez, que era una senyora de Saragossa, de 60 i pico d'anys.
Per tant, sí que hi ha víctimes abans dels terroristes. Sí.
I després n'hi han dos ferits greus, el Josep Maria Rovira i el Rubén Guiñazo.
Sí, doncs efectivament. I després hi ha el noi de Vilafranca, del qual parlarem també avui en els minuts finals, el Guillem.
Bé, sí.
Però a banda de tot el que estem parlant avui en el nostre col·loqui d'actualitat, en el Mirador, dèiem que en el fons hi ha aquest fenomen terrible del terrorisme, podem dir, d'inspiració islamista. De vegades no sabem com dir-ho, no? És a dir, que no és una qüestió religiosa, és una qüestió de perversió, podem
dir. De fanatisme.
De fanatisme utilitzant una religió, en aquest cas. I és un problema malauradament molt present a Europa. Recordem aquests 2-3 últims anys, 4, els atemptats a París, a Brussel·les,
Londres.
A Estocolm,
que va ser per sort amb pocs ferits.
A Dinamarca també hi ha hagut països que han patit el terrorisme, i tant de bo a Catalunya no torni a passar, però va passar, i tot i que no és desitjable que acabin morint bona part dels terroristes, però almenys estem més tranquils, això sí que s'ha de dir també.
Bueno, jo estic més tranquil perquè els que van fer-ho de Rambles i Cambrils i Diagonal i Alcanar, doncs ja no hi són. Però l'altre dia teníem una reunió i, clar, quan te n'enteres que, per exemple, a França n'hi ha 30.000 persones amb un llistat de radicalitzats, només a França 30.000, i t'expliquen que a tota Europa n'hi ha 4.000 persones treballant per la desradicalització, dius, home, si 4.000 treballen per tota Europa i a França només n'hi ha 30.000...
Hi ha una inferioritat numèrica.
Està el tema molt delicat, molt delicat, malauradament.
Bé, anem ràpidament a la notícia curiosa del dia, que ens porta, com sempre, la Rut, i després dediquem els últims minuts, que sempre se'ns fan curt, del nostre col·loqui. Rut, endavant.
La notícia curiosa d'avui és sobre el testimoni del germà de Pau Pérez, el noi de 34 anys que va morir el 17 d'agost passat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. El Pau, malauradament, es va creuar en el camí de fugida de Llunes a Bullacup, el terrorista que va perpetrar l'atropellament de la Rambla. El Guillermo Pérez, germà de la víctima, va parlar la setmana passada en una entrevista a l'emissora RAC1. Els dos germans es portaven 8 anys i s'hi avenien molt. El Pau tenia l'ànima viatgera i solidària. Havia recorregut mig món i no li agradava veure patir els altres. El 17 d'agost, el Pau havia quedat amb uns amics al barri de Gràcia. Com que venia de Vilafranca del Penedès, per estalviar-se la despesa de l'aparcament, va optar pel que feia habitualment, aparcar a la zona universitària de Barcelona. El Guillermo viu a la capital catalana, on treballa molt a prop del centre. Li estranyava molt que el Pau no li preguntés si estava bé. Li trucava i no contestava. Es comunicava amb amics i no sabien tampoc com era. Ja molt espantat, fins i tot es va dirigir a la plaça Catalunya per buscar-lo entre les víctimes. Cap a les 8 del vespre, quan es va saber que un mosso d'esquadra havia estat atropellat, van augmentar els seus presentiments que alguna cosa no anava bé. Més tard, els Mossos li van comunicar la mort del seu germà, que va ser ràpida, en 15 segons. Era un gran defensor de la justícia i va morir per un acte injust. El Guillermo no pot perdonar el terrorista i jo no el culpo.
Gràcies, Rut. Realment és difícil, quan es pregunta el perdó cristià. Evidentment, sempre ha d'haver-hi marge pel perdó. Aquí tenim una circumstància especialment tràgica i és que el terrorista tampoc té marge per demanar-li perdó. Que això també és una qüestió que fa reflexionar, com a mínim. Però humanament és comprensible que hi hagi aquest dolor tan gran, no?
Jo l'únic que volia dir és que dintre de l'odi d'aquestes accions, el que hem de mirar és de donar un missatge de pau, de misericòrdia, perquè en el fons la maldat diuen que és creació de Déu, perquè sense maldat no hi hauria misericòrdia. I resar per les víctimes i esperar que això no torni a succeir.
Uh-huh. Sí.
De fet, probablement qui sí podria demanar perdó seria la gent que recolza que això succeeixi.
I de moment perquè no només no ho van fer, sinó al cap d'uns dies van exaltar els terroristes.
I si la gent ens escolta, que estic segur, des del Ripollès, de Ripoll, Can Davant, el Campens, tota la zona on vivien aquests joves, perquè al cap i al fi eren uns criajos, no?, a banda de l'imam famós.
A més, alguns d'ells, entre ells el mateix terrorista de la furgoneta, tenien bona reputació, pel que sabem, allà.
Això em referia. Quan sí, parles amb la gent de Ripoll, veus que n'hi ha un tarannà encara de... Han de fer alguna cosa per guanyar-nos un altre cop. És normal. O sigui, n'hi ha víctimes que coneixen aquesta... N'hi ha víctimes de Rambles, la Yolanda, la Núria, perdó, la Sílvia, que coneixien aquests nens i estaven passejant per les Rambles tranquil·lament, aquesta gent de Ripoll. I quan es van enterar que nens que ahir es coneixien des de petits les havien pogut matar a Rambles, com s'entén això?
Mhm. Per cert, Robert Manrique coneix el Guillem, el que
parlava
a RAC1 la setmana passada.
De fet, l'entrevista a RAC1 la vam gravar junts.
Jo
estava al costat.
Vostè estava
només acompanyant-lo, amb molt de silenci, i després van entrevistar també a altres víctimes, al Josep, que és aquest xicot musulmà que us comentava.
Uh-huh.
Bueno, estem treballant amb molts mitjans que demanen testimonis, i evidentment hi ha víctimes que tenen molt a dir i molt a construir, a més, i el missatge de Guillem, per exemple, és com el Javi, com la Sílvia, com... és fabulós.
Sí, sí,
fabulós.
Sí, no? I quin valor, no? Parlar públicament...
I tant que sí.
És veritat que han passat uns mesos, però té un valor i un mèrit increïble. I bé, una cara de la injustícia del terrorisme és precisament aquesta, que una persona tan exemplar, tan justa com Pau, de Vilafranca, que treballava pels altres, que ajudava els altres aquí i fora d'aquí, tingués aquest final tan terrible, amb 34 anys només.
El terrorisme és indiscriminat, és aleatori. Llavors, estàs en el lloc equivocat en el moment equivocat.
Tu saps alguna mesura que s'hagi fet per evitar això, que torni a passar això?
Bueno, estem encara amb aquella història de... Farem un protocol de prevenció, farem un protocol per quan, malauradament, tant de bo que no, succeeixi alguna cosa similar, estar més preparats? No. És allò de, bueno, ja ho farem, ja ho farem, ja ho farem, però és que no fem mai res. És
sí com que aquell... ja ha estat l'alerta 4, no?
Bueno, sí, però és que l'alerta 4, clar, és molt, com diria, és molt llamatiu, estar alerta 4, sí, però no és pràctic. El que hem de fer és estar en alerta 3 i evitar que s'arribi a l'alerta 4, però clar, això ja són els polítics i els cossos de seguretat, jo aquí ja no hi entro, no és feina meva.
Hem d'acabar, però avui fem el nostre particular homenatge a les víctimes del terrorisme, a totes.